La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i un minut de 10 del matí del dijous 30 de novembre del 2023. Us saluda Albert Soler, bona mussa, benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que aquí anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, ja sabeu, les podeu escoltar a través de la ràdio analògica, la ràdio de sempre, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que tenim avui a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Per un costat, Eva Tataret, contacontes i experta en cultura popular. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia.
I Eduard Gené, activista cultural. Molt bon dia.
Bon dia.
I moltíssimes coses més, però ho deixem amb activista cultural.
Sempre em deixes l'últim, eh?
Ara és el més conegut, ja.
El més conegut.
Podria no presentar-te i sentint-te la veu.
Exacte, ja n'hi
hauria prou. Tu creus això? No ho sé. Va, Jordi, va.
Per cert, abans de començar, com es viu a Sant Cugat de Llobregat? S'està bé o no?
Està molt bé, eh?
Sí?
Home, jo penso que aquest, el senyor Feijó, el senyor Núñez, digue, el pare del senyor Feijó, deu estar bastant emprenyat, perquè, clar, no surt a cap lloc, només surt Feijó, anar cada any. Primer era Núñez Feijó. No, primer era Alberto Núñez Feijó. Després va ser Núñez Feijó. I ara s'ha quedat en Feijó. I el pare deu estar negre. Però com és possible, hijo mío? Com és possible que jo no salga? Però si soy tu padre, gracias a mi tu existes. I no me cuentes, bueno, lo digo en gallec. Gràcies a mi, no existes, tu.
Hòstia, Eduard, ben fort avui.
Digo, no, és veritat.
Bueno, el Zapatero deuria pensar el mateix, no? Perquè, clar, el Zapatero no es deia Zapatero, era Rodríguez Zapatero.
Sí, però, sí, però clar, tens raó. Sí. L'únic, el Felipe González sí que ho entra, tu.
I el Sánchez.
González, Miguel González, és un cognom molt... Que, per cert, s'ha de dir una cosa. O sigui, els cognoms, ja ho heu vist, més, que hi ha més a Catalunya són García, Martínez, López, González, eh?
Evidentment, sí, sí, i tant que sí. Tinguin, bueno, ara m'has canviat el tema. Jo volia fer una brometa de Sant Cugat de Llobregat, però de cop m'has regirat. Bueno, què us va semblar el gag del cap de setmana?
Bueno,
poc trellat com un altre, eh? No, sí. No té més. Un lapsus, però que com sempre passen en Catalunya, al final dius, ostres, tu, de què? No sé, ensenyeu-vos, mireu-vos un mapa abans, no sé.
O l'assessor, no? L'assessor que es miri, sí, una mica, que és el que va dir, no? No sé, no sé.
Sí, sí. Bueno, potser li van posar només Sant Cugat i ell, el seu cervell, doncs va...
Llobregat.
De fet, jo, la reflexió és que si ho fan en quant a riu, les aigües de Sant Cugat van cap al Besòs. Hauria de ser Sant Cugat de Besòs, no de Llobregat.
Estàs demanant ja un pas més, que crec que no.
I això et demana ja estudis ja més elevats.
Hídrics,
eh?
Sí, sí. I en sequera igual no banyar aigua.
I amb l'aigua l'aigua és un tema delicat,
ara. Ara sí, el Cuzcurrita del Rio Tirón, aquest el va dir clavat, eh? Però vaja, què hi farem? Molt bé, res, escolta, una anècdota com tantes d'altres per riure una estona i ja està. Ara parlem d'un tema, que aquest ja no és per riure tant. Ahir va morir l'historiador que fa 24 anys que vivia a Sant Cugat, en Joan B. Culla. Era conegut tant pel seu vessant acadèmic, però també, i jo crec que sobretot, per les seves intervencions a la premsa, ràdio i televisió, i de fet va ser professor d'història durant 46 anys a la Facultat de Periodisme de la Universitat Autònoma, i molta gent, aquí jo m'incloc, el vam tenir com a professor. No sé si... Tu no ets autònoma?
Jo sóc autònoma, però
no
el
vas tenir. Bueno, mira, qui vas tenir d'història?
Al Tresserres.
Al Tresserres.
Història, comunicació, Tresserres, i després...
Història de
història en general, el Ramon Sala i el Perceval, que és veí nostre.
I el Perce, exacte. Sí, sí. Jo vaig tenir Paco Veiga i el Culla. No. Sí, sí. Bueno, jo crec que hi ha una part de tot aquest... l'homenatge que se li està fent al Culla, més enllà de merescut, eh? Però perquè, clar, els que ho expliquem són periodistes, i gairebé tots l'hem tingut, no? I una estima. Ahir se'ns va reactivar, en el meu cas, es va reactivar el grup de la promoció, que semblava que no existia, crec que feia 4 o 5 anys que estava mort el grup de companys de la facultat, i es va reactivar per parlar i recordar-lo al Culla, i tothom el recordava amb molta estima. No sé, que en recordeu, que en sabeu d'ell. Molta vida de Sant Cugat no va fer, això sí que és veritat.
Jo és el que volia dir. De totes maneres, jo he sigut un seguidor del Culla. un seguidor durant molts anys. Hi havia una època que jo llegia quatre diaris al dia de paper, cosa que això avui en dia ja és, en fi, ho puc dir per l'edat, això. O sigui que hi havia El País, La Vanguardia, El Periódico i l'Ara. De l'Ara jo vaig ser accionista inicial. Vaig comprar unes accions que després em van tornar, quan va haver-hi el canvi, em van tornar 0,00.
O sigui, t'has fet d'hora.
Sí, vaig fer d'hora amb les accions de l'Ara. Jo seguia el País en una època, que El País en una època prisa era una cosa, i després va anar derivant fins que va arribar aquell moment, precisament, que ell va dir, doncs, si no...
Que li va plegar.
Em va plegar, senzillament. Em sembla que va estar 33 anys amb El País, eh? Sí,
col·laborant. Del 84 al 2017.
Sí, sí, sí. Mm. Va estar molts anys. I jo el seguia sempre perquè em pensava, creia i crec, i penso que és així, que tenia una qualitat remarcable, que és la honradesa personal. És a dir, ell escrivia el que volia escriure, el que volia dir, així de senzill, al marge de qualsevol altra cosa. I tenia dos aspectes que a mi m'agradaven molt i que sé que per molta gent no convenç, que era el sentit de la realitat per una banda i el possibilisme per una altra. Jo ja sé que quan es té 18 anys, o 19 o 20, o fins ara, com que ara en aquest moment, per exemple, en Jordi és jove...
Bueno,
cada cop menys, eh?
Podem discutir-ho.
Bueno,
en queda un any de jove.
En queda un any de jove? Bueno.
Del carnet jove se t'acaba l'any.
No, bueno, de les dues coses.
No, perquè...
Però ara és fins als 30, la té jove i el carnet jove, en queda un any. Bueno, menys d'un any.
Bueno, però és jove. Jo, la meva generació, doncs jo ja tenia fills, ja. Vull dir, això ha canviat, i a més ha canviat, i ha de canviar. És així. Però el cull ja tenia aquesta virtut, que suposo que en molts casos hi va anar molt malament, perquè a part que era una persona que tenia una capacitat de polemista extraordinària, i més el seguia també, evidentment, amb el Matí de Catalunya, amb l'Antoni Bassas, al principi amb l'Antoni Bassas. I sempre m'havia semblat això, jo no coincidia en moltes coses amb ell, evidentment, però hi coincidia una cosa que em sembla importantíssima. Jo no tinc carnet. Mm-hmm. El meu carnet sóc jo. El meu carnet sóc jo. I, per tant, jo puc tindre més tirada cap a una cosa o cap a una altra, compartit cap a una altra, compartit cap a una altra, però jo no tinc carnet. Mm-hmm. I això, a mi, personalment, coincidíem perfectament amb això, i mai he tingut tampoc cap carnet, que això no vol dir no col·laborar. És que mm-hmm. A vegades hi ha un error en aquest sentit. I jo diria, si aquest té un carnet, cobro aquí. És com aquell típic, que sembla que he comentat ja, i com que sóc vell, m'ho perdonareu que em repeteixi, i és, les idees no són bones perquè les diu determinades persones de determinat grup. Són bones per si.
Mm-hmm. Està clar. Mm-hmm. Eva, no sé si tens algun record o saps alguna cosa del Culla.
Bueno, jo el Joan Bicullà no el coneixia, eh? El meu company va estar treballant amb la seva dona durant molts anys a biblioteques, eh? Per això, bueno, sabíem que més que estava aquí i així. Però a mi m'agrada, o sigui, quan vaig sentir la notícia, vaig pensar amb això que has dit una mica tu, eh? Que a vegades hi ha professors que passen per la universitat, que mentre estàs estudiant sí que, no, els tens com una mica, però amb els anys, no, passant molts anys, i de sobte, no, quan t'assabentes que s'ha mort aquella persona, ostres, hi ha com un punt de buit, no, que no n'ets conscient de, mm-hmm. de l'empremta que han deixat en tu fins molts anys després, quan ja ets un adult, no? I ja ahir em va passar, perquè em va passar quan va morir José María Valverde, i pensava, ostres, no? Professors que... Perquè jo no soc de periodisme. I llavors, però hi vas pensar, ostres, em va fer com connectar amb allò, no? Que, i clar, amb 10.000 alumnes que han passat per les seves mans, és una passada, no? Tants anys aguantant sent docent. Bueno, aquesta vessant és la que a mi em va com...
Mira, té tants anys d'estudiar de professor com els que tinc jo, perquè ell va començar el 77, jo vaig néixer el 77 i va acabar aquest any de professor. A l'entrevista que li vaig fer al juny, quan ja el van jubilar i ja se sabia que estava malalt, em va explicar per un costat això que comentaves del carnet, diríem, de que li havien ofert milions de càrrecs de tot tipus i que va dir sempre que no, precisament perquè volia mantenir aquesta distància, encara que molta gent l'etiqueta, no? I diu, aquest és aquest. Segurament pensava com un partit o com una corrent ideològica determinada, però mai va voler creuar la línia i segurament això se li ha reconegut. I per l'altre, el tema dels alumnes, no? I em deia de dir, ostres, ara amb el temps vaig pel carrer, m'atura un alumne i em diuen, ostres, tal, no sé què. Diu, quan jo els tenia, clar, era un professor dur, o sigui que realment era molt dur. I molta gent, aquí n'hi ha un company d'aquí que va treure un 3 i va canviar li va posar un 3 i va canviar de professor perquè diu, amb aquest no provaré pas. Vull dir que era un professor dur, però que va deixar molta marca i que ara s'estava donant, no?, amb aquest homenatge en vida, com li va passar a l'Arcadi, no? Que han tingut aquesta possibilitat, no?, de com ahir m'explicava el Borja de Riquer, presenciar el seu funeral, doncs ha pogut copsar aquesta estima que en un principi creia que no tenia, no?
Bueno, això dels homenatges en vida, no?, que a vegades ens esperem, no?, quan algú ja no hi és o quan està molt malalt, i jo crec que és molt més bonic i molt més gratificant, no?, per tothom, que puguis mirar la cara a la gent per dir-li, no?, que guai haver-te tingut, o que bé la teva feina, o quina empremta has deixat, i no esperar-se després, no?, que jo no sé si és molt d'aquest país o passa a tot arreu o no, però poder dir-ho quan encara estàs aquí i tens el cap a lloc, no?, i poder rebre-ho, ostres, jo crec que és no només per la persona homenatjada, no?, sinó també pel seu entorn, no? Mm-hmm. És molt més gratificant i molt més nutritiu. No sé si es diu nutritiu, però és igual, ja m'ho he entès.
És una bona metàfora.
Jo és que puc dir poca cosa, perquè això, personalment no el coneixia, no el vaig tindre de professor, i per tant el conec segurament menys que l'Eduard, que ara ha dit que feia un seguiment, molt seguiment. Però vaja, el conec per això, i per tant puc parlar de, com a molt, de la referencialitat que ja se li ha reconegut. Jo crec que en això que ara parlàvem, no?, de reconèixer l'abans de que es morira, va haver l'acte que es va fer a Barcelona, però també l'acte pot ser més humil, però que també va ser molt sentit que es va fer en Sant Cugat i que tenia tot el sentit. Aquell dia ja el van veure molt, molt tocat, ja de fet no va poder dir ni una paraula, i va deixar un text preparat que va llegir la seva dona, no? I crec que està, o sigui, vaig un poc en aquesta línia, que crec que està molt bé fer un reconeixement d'aquesta manera, i alhora també posar en valor el que dèieu també de no alinear-se en un partit polític ni simplement expressar-se lliurement quan considerava. És tot un debat això de vincular-se o no a partits i de quina manera, perquè al final l'acció política també és un dret reconegut i també has de poder participar, però és cert que de vegades quan entres a un partit això et condiciona molt i ja pots deixar de dir algunes coses, i se li ha de reconèixer que si ell no volia això, doncs mira, no ha acceptat, tot i haver-li proposat. I poc més a dir, perquè ja ho he dit tot, o sigui que...
Sí, hi ha una cosa que sí, tot el que he dit del Culla no em fa canviar una idea en quant al tema del fill predilecte.
Aquest és aquell debat de si un nascut, si no nascut no pot ser fill, no?
No, jo no parlo de nascut perquè jo, per exemple, sóc un nouvingut, només fa 58 anys que estic aquí, o sigui que nouvingut de res. No, jo vull dir, aquí hem tingut, tenim, no?, molta gent important en tots els sectors, en tots, i culturals, industrials, etcètera. Però jo penso que el fill predilecte seria d'un algú que realment ha fet alguna cosa per la ciutat. D'una forma constant, d'una forma regular, d'una forma que ha fet alguna cosa. Clar, collo per la ciutat no va fer res. Ho estic dient, jo que admiro
l'altre.
Sí. Però penso que no. Prima, en Manel Sánchez, que ha seguit al mateix temps ara, aquest sí que és un absoluta activa dins de la ciutat i com a conseqüència és lògic i és raonable que sigui així. Però segons qui, jo penso, aquesta persona té nom, té una projecció internacional inclús, pot ser en alguns casos, com hi ha hagut, però en canvi, una valoració feta des de la ciutat o el poble on vius està bé, però segons quines qualificacions s'aparten per mi de la normalitat.
És una bona endavant.
De fet, ell mateix ho va dir, en l'acte d'homenatge que es va fer a l'Ajuntament, ell va dir, de certa manera, que va vindre a viure a Sant Cugat per el model de ciutat que començava a construir-se, perquè estava a prop de l'autònoma, i ja li agradava, i ell mateix va dir, jo no m'he implicat massa en la ciutat, és que ho va dir ell.
No, gens ni mica. Hi ha algú, per exemple, no sé, que sí que ha tingut una projecció total de tot Espanya, tot el món inclús, i sí que a la vegada ha col·laborat amb coses, i doncs aquests dius molt bé, però segons qui penso
Bueno, l'exemple que posaves abans, no? L'Arcadi Oliveres, que és cert que va tindre molta projecció fora, però va muntar la Universitat Internacional de la Pau, va fer moltes coses.
L'Arcadi Oliveres, qualsevol que li demanés una col·laboració la tenia immediatament.
Sí.
Li havies fet xerrades aquí al claustre, al xerrades al... però no sé si dona cada any, doncs gairebé és molt diferent, molt diferent.
Molt bé, doncs tanquem la carpeta Culla, que per cert demà a les 11 del matí al monestir hi haurà el funeral, que es preveu segurament serà bastant multitudinari. A més, no hi ha hagut vetlla per decisió expressa del propi Joan Bautista, i per tant, doncs, tothom que vulgui acomiadar-se doncs, només tindrà l'ocasió de venir aquí a Sant Cugat a fer-ho. I evidentment doncs, ho seguirem i ho explicarem. Segon tema que us volia tractar, i que també va una mica sortir ahir, que és el tema de la sequera. No tant la sequera, evidentment, fa temps que la tenim, sinó que ahir l'Ajuntament va anunciar les mesures que posarà en marxa per mirar de reduir diríem, el consum, perquè estem just allà al límit de que ens està marcant la Generalitat. Bàsicament es mantindran les mesures que ja s'estaven prenent i que, segons explicava ahir l'Ajuntament, ha aconseguit reduir al voltant d'un 10% en un any el consum d'aigua, però ara no n'hi ha prou amb això i cal fer un pas més, i ara, en els propers dies, que pot ser que sigui avui, demà o demà passat, començaran les proves per reduir la pressió de l'aigua. Ho faran en 4 sectors diferents, en horari nocturn, però començarem ja, diguem, aquest pas més de la reducció per intentar arribar a aquests 210 litres, que és el que marca la preemergència, però de fet ja ens hauríem de preparar pels 200, que és el de l'emergència, que serà el pas següent, gairebé sense cap mena de dubte. Com ho veieu? S'està fent bé? Estem massa curts? Està bé que ens culpin els domèstics, diríem, i no, tot i que s'ha de dir, el 70% del consum de l'aigua a Sant Cugat és domèstic. O sigui, del total és el domèstic. El que passa és que, clar, cadascú de manera individual és molt poquet, hi ha 2 o 3 indústries que en gasten molt, però proporcionalment el 70% és domèstic. Per tant, es vol atacar, almenys ara, amb el tema de la pressió aquí.
Bueno, si les mesures fins ara no han donat un petit resultat, provar aquesta, no, que no és tan invasiva, no, diríem, no? La pressió a la nit no és tan, poses el rentador, el rentaplats, no? Tot això que fem a les nits, s'haurà de veure una mica, no? Però és el que dius tu, no? Que ens hem d'estar preparats per unes mesures més dràstiques, no? Perquè lo de l'aigua és... Bueno, hi vam parlar, em sembla que no fa molts dies, no? Alguna altra tertulia vam parlar de l'aigua també. És veritat, que cau sobre la gent, i igual que el reciclatge, no? Que cau sobre les persones individuals, i està bé conscienciar-se que no perquè la puguis pagar la pots gastar, això és una altra cosa. Però, bueno, s'ha de veure les mesures, no? Jo entenc, confio, que quan s'aplica una mesura és perquè s'ha fet una previsió del resultat que tindrà, no? Perquè si no anem a provar a veure si això funciona, sinó que apliquem aquesta perquè, no, sabem que obtindrem això.
Bueno, ara és una prova, és a dir, de fet el que volen fer és provar-ho.
Però això s'ha fet ja, no? Hi ha altres poblacions que tenen, que se'ls ha baixat, no? Llavors, bueno, una mica... A mi no em sembla malament, perquè això no és això que dèiem, no és molt invasiu, no? No és que no puguis obrir l'aixeta. Bueno, a veure.
Jo ho veig bé. Si hi ha una situació de sequera, d'escassetat d'aigua, no tens més remei que prendre mesures. Ara, jo crec que de vegades ens centrem molt en el moment que hi ha la crisi, i tot el que ens ha portat fins allà no ho han tingut en compte, no? Des de coses de manteniment de clavegueram i tal, que per allà poden haver fuites i tal, tenim clavegueres molt antigues, canonades, sobretot amb el Lloreix, que s'haurien d'anar renovant, i això teòricament ha d'haver uns estudis, jo no sé si hi ha algun lloc que té una fuita important, però tot això entenc que és una part de tindre control quan hi ha sequera, i després tot el que té més relació en quant al canvi climàtic, que és el que ens ha portat a aquesta situació, i també la planificació de les ciutats, perquè en un moment d'escassetat d'aigua, que plou menys que anys enrere, també tenim ciutats, Sant Cugat potser és una mica l'excepció perquè té molts parcs, però tenim ciutats molt compactes, de molt ciment, que això fa que l'aigua que no filtre, i per tant quan hi ha una gran ploguda, en volta d'acabar en aqüífers, acaba rodant per la ciutat fins al riu i del riu al mar, diguem. Llavors, bueno, són moltes mesures a prendre. També depèn en gran mesura del model de ciutat en quant a consum d'aigua per tots els jardins, piscines, camp de golf...
Piscines?
No tenim cap piscina, sí, no? En fi, clar, hi ha moltes coses que no t'ho planteges potser fins que no tens la sequera, però és que realment potser estem fent un consum molt més elevat que altres ciutats per la pròpia fisonomia de Sant Cugat, no? I sembla que només ens preocupem de la sequera quan tens la situació de sequera i comencem a parlar de mesures, però repensar tota la resta que ens ha de permetre no gastar tanta aigua i tindre un sistema de filtració d'aigua millor i intentar reduir la contaminació i complir els objectius d'emissions, això, bueno, no es parla en termes de sequera, i no ho entenc perquè està directament relacionat.
T'has demanat massa, eh?
Pensar.
Estàs demanant planificació, estàs demanant... Yeah. Mirada llarga, home, per favor.
Sí, sí. Sembla... És que és molt jove.
Jo l'estava escoltant i anava a dir... No cal que digui res, perquè... Ho està dient tot ell, el que jo volia dir. No, és veritat. O sigui, a veure, la mesura aquesta, quina eficàcia pot tenir? No en tinc ni idea. Perquè efectivament el que sí és segur és que mesures d'aquesta mena els que castiguen més són els que menys consumeixen. Això sí que estic convençut que és així, perquè clar, hi ha uns consums i més la ciutat té unes característiques que a més no diguem que estiguin en aquest moment o fa un temps massa cuidades en segons com tinc sentit, però la previsió, aquesta previsió que demà això és veritat, o sigui, no s'ha tingut en compte, o sigui, això estem, fa mesos i mesos que estem parlant, que s'està comprovant, que s'està verificant que és així d'aquesta manera, i ara, escolta'm, no, ja es parla, no, aquells vaixells que m'han vist, que hi ha vegada que del 2008 doncs van ser dos, després ja no, acostarà no sé quants milions, home, les desalinadores que hi ha estan funcionant bé?
Vols dir que teníem
que arribar fins a aquest punt per començar a fer això, aquest... bueno, no sé,
no,
si la pressió baixa, jo a la nit a les 4 de la matinada la veritat és que no faig servir la...
no et lleves al lavabo, no et lleves al lavabo,
no, el rentaplats no, sí, però això és molt...
Mare meva, com estem avui?
El rentaplat sí que a les 12 i un minut, pum, plat en marxa, això sí. Però, en fi, si els plats hi van menys pressió, però continuen sortint nets, tot el que hagis posat dins...
Jo crec que les desalinitzadores són una solució provisional, però no són la solució a llarg termini, perquè tenen un consum energètic important, i després perquè si tens una situació d'escassetat i tu el que estàs posant és més oferta, diguem, si és absurd, perquè llavors estàs acostumant a la gent que davant d'una situació d'escassetat tenim mecanismes a costa d'un consum energètic molt elevat que ens permetrà seguir una vida més o menys normal, encara que puguem aplicar alguna restricció. No sé, per això parlava de planificació, perquè dubte que les desalinitzadores com a tal siguin la solució a llarg termini. En moments puntuals, mira, no et diré que no, perquè ara mateix estem veient-ho, però és una qüestió que ha d'anar molt més enllà de ara tenim escassetat i posem desalinitzadores. I més en un context de desertificació, d'estrès hídric de la muntanya, és que fa anys que estem parlant de tot això, i bueno, no, que dia passa any empenyo
totalment.
Hi ha fuites d'aigua, jo recordo a Badalona una fuita d'aigua,
sí.
Però jo penso una cosa, jo estava en una època de vida professional, estava a Badalona i anava a Badalona a Ocata, i tothom ho sabia, on era la fuita. Estava al costat d'un seminari de dominics. I tothom ho sabia, i es perdien no sé quants milers de litres al dia. Doncs van fer una petita reparació, no sé, no recordo, fa 30 anys, per reduir aquesta fuita, però la van reduir a la quarta part de la fuita, per dir-ho d'una forma. O sigui, si perdien 100, se'n reduïen 25, no els perdien. I això continua encara, a hores d'ara, t'estic parlant de fa 50 anys.
Sí, sí. Del que deies de les desalinitzadores, vaig entrevistar el director de l'ATL i vam estar parlant, i ell era el primer que deia, diu, que parlant de l'augment del cost, no? Que pujarà un 33% l'any que ve, el cost de l'aigua, que no la factura, això és diferent. I clar, ell em deia, diu, ha pujat perquè les desalinitzadores gasten molta energia, diu, això no pot ser sostenible. De fet, quan es van fer les desalinitzadores, les dues que hi ha ara, la del Prat i la de Blanes, es van construir el 2008-2009, bueno, van començar-se per la sequera aquella. Sí. I clar, es van fer pensant, si torna a haver una sequera com aquella, podrem d'això. Clar, què ha passat? Ha vingut la sequera, però ha sigut molt més forta. Llavors hem vist que no, i ara han de fer... N'hem planificat dues més per quan vingui la propera. Però que, en tot cas, que el que s'ha de fer és tot això que deies, reparar les fuites, millorar el tema dels aqüífers, etcètera, etcètera, per no haver de tirar de les... O sigui, ha de ser l'últim recurs, perquè si no, és que és molt car. No, almenys el que ell em deia, no? No està pensat perquè sigui un recurs habitual, perquè és que si no, no és sostenible de cap manera. Està clar.
Si tinguéssim el control del consum personal i veiéssim segons qui... que per rentar-se les dents té l'aixeta encesa. Està oberta l'aixeta, tota l'estona. Sumat, multiplicat això per 10 milions, o per 8, o per 7, és brutal.
Quantes vegades ho hem dit als fills, això, Eva?
Mai de la vida. Nen, que sembla que és una sauna.
Penses que és un banc?
Les dutxes són ràpides.
Sí, la culpa no és només dels nens, no ens posem
aquí. No, però a casa meva, que tinc molts adolescents, jo t'he dit que allò és com entrar i bum, baixar l'aigua. Ja està, que no es pot ni entrar aquí dintre. Que sembla que jo què sé, que vinguin de la mina a treballar, que venen de fer de córrer 10 quilòmetres, home, que tampoc és...
Molt bé. Doncs va, tanquem tema sequera i obrim el tercer tema del qual volia parlar, que és un tema més de política local, més pur i dur, perquè el divendres passat van publicar l'entrevista aquí a Cugat Media, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, que la veritat és que va ser molt dur criticant l'anterior govern, jo crec que molt més del que ho havien sigut fins aquell moment l'alcalde Vallès, en especial, i el responsable d'economia, Carles Brugaroles, que jo crec que es mossegava la llengua, elegantment, quan parlaves amb ell. Sabia que hi havia un pacte amb Esquerra i l'havia de complir, i es mossegava la llengua, per tant, almenys públicament no feia més sang de la necessària, però el tinent d'alcaldia Puigneró no va ser el cas. Va parlar de deixadesa econòmica, d'irresponsabilitat política, pel tema del deute, etc. Però és que, a més, ja parlant en política nacional, va deixar clar que encara li cou la seva destitució com a vicepresident de la Generalitat i va advertir que Pere Aragonès no tornarà a ser president de la Generalitat si depèn dels vots de Junts. Jo crec que tot això va fer un combo que la tarda de divendres a Esquerra, diríem, hi havia flames, i es va resoldre amb un comunicat del dissabte al matí, jo crec que molt mesurat, les paraules justes, però deixant clar que els havia sobtat, la paraula era sobtat, les paraules de Puigneró, i recordaven, i aquí dic, cito la frase textual, els governs plurals avancen quan existeixen punts d'acord i trobada, un full de ruta pactat i una relació de respecte. I es va deixar aquí. No sé, com ho heu viscut? T'obro per tu, que segur que saps alguna coseta.
Bueno, tampoc gran cosa, eh? Em sembla una mica del politiqueig propi de desavinences de govern, més d'un govern que sabem de partida que no té una unitat d'acció clara. Esquerra Republicana va aprovar entrar al govern, deien, en un 60% a favor, un 40% en contra, sabent que el jovent republicà no tenia dret a vot, i per tant, si haguessin tingut dret a vot, estaríem més en un 50 que en un 60, no? I això, evidentment, quan un membre del govern de la part de Junts fa unes declaracions que afecten Esquerra, doncs la gent que no estava a favor d'entrar al govern, la gent que estava a favor o en contra però no ho tenia clar del tot, comença a veure aquestes coses, què feu? I llavors ha d'haver una resposta que pot ser tot el mesurada que vulguis, però que no pot quedar la cosa com i ja està, i que dia passa any empeny. Perquè és que, a més, no és la primera cosa que ha passat que fa referències al govern anterior. La retirada de les pilones de l'anella verda era anar en contra d'una de les mesures principals del govern anterior. Dir que repensar el Regull Centre era anar en contra d'una de les propostes principals del govern anterior. I així no podríem anar dient coses, no? Crec que a mesura que avança el govern, la gent tindrà la capacitat d'analitzar si tenia sentit el pacte o no en funció de les expectatives que tinguera cadascú. A hores d'ara jo crec que hi ha bona part d'Esquerra que no entén el pacte i que si a més apareixen declaracions com la que va fer Puigneró, encara ho entenem menys. I jo crec que Puigneró també es pot permetre aquestes declaracions perquè és que ja dona la sensació que li és un poc igual tot, no? Perquè no pot permetre-se ho dir, pot dir que està dolgut per el tema Generalitat, ell al final, li ho pregunteu també molt encertadament en l'entrevista, bueno, hem pegat una hòstia que ha caigut no sé quants escalons cap avall de passar de ser un vicepresident de la Generalitat a un quart tinent d'alcaldia, no? Per tant, bueno, entenc que sí, hi ha també una cosa de tema personal, no? d'estar dolgut, però no sé si està fent-li un favor a Junts en unes declaracions així, més a Junts que a Esquerra, perquè Esquerra ho té relativament fàcil, perquè fa un comunicat, sí, pot estar dolguda i no sé què, però pot fer un comunicat, eixir del pas, i en un moment donat, si Esquerra diu fins així, se'n van del govern i qui té el problemón és Junts, no és Esquerra. Per tant, no sé fins a quin punt anar d'aquestes formes està fent un favor al seu propi govern i sobretot al seu partit, però vaja.
Jo diria que no fa cap de favor al seu partit. És a dir, a veure, no hi fa cap favor a Junts en Cugat.
Sí.
Perquè sempre hem de fer una petita diferència. Jo sempre penso el mateix, és el típic que es diu la política municipal és una cosa, la política de partit és una altra, etc. I tots sabem perfectament que la política municipal està supeditada també a la política de partit, com és evident.
Sí, sí.
I si encara que hi hagi un ajuntament, o en aquest cas de Junts, per exemple, hi ha persones que no són de Junts, sinó que són independents que estan treballant amb aquests Junts, doncs això no vol dir que no hi hagi aquesta necessitat sempre de si convé en un moment determinat. Si les veus que venen d'un lloc diuen això s'ha de fer d'aquesta manera, s'hagi de fer d'aquesta manera. Això és inevitable. Jo penso que en aquest cas, tu ho apuntaves molt bé, el Puigneró va fer les seves declaracions. I efectivament, de passar a sotspresident de la Generalitat a estar aquí perquè li van demanar que estigués per ajudar efectivament a que Junts pogués tenir els vots que va tenir. També havien demanat a alguns que es presentés com a alcalde, com el número 1, i
però clar, estic convençut... Ja estaven les primàries fetes, hauria sigut molt lleig.
Sí, home, ja, però hi havia moltíssima gent
ja.
Que li demanava que es presentés ell perquè tenia una ascendència superior, tal. Clar, jo penso que aquí hi ha una cosa... Aquí s'ha produït algo que no podem oblidar. Les persones no les podem oblidar. Josep Maria Vallès té unes característiques i en Bernat Picornell té unes característiques. Personals. No dic al marge dels partits, però sí que han pesat molt en arribar amb aquest acord. Si algú vol fer-ho petar, ho pot fer petar molt fàcilment. Molt fàcilment. Però jo penso en aquest moment que Jordi Puigneró, que ha tingut una categoria i la té personal, aspira a algú més.
De fet, a l'entrevista més o menys deixa entendre que bueno, això dels 2 anys, quan acabi els 2 anys... Ja...
Perquè ara no pot anar-se a una empresa com...
Però... No sé, a la tertúlia del dimarts va haver-hi algú que va dir, diu, no, potser no és tant per els 2 anys aquests per tornar a l'empresa, per poder tornar a treballar a IBM, com perquè hi haurà eleccions al Parlament.
Ah, sí.
I potser ja, no sé si arribarà o no, però potser ja Puigdemont com a presidenciable. Per tant, de saber.
Si nosaltres, si tingués, bueno, si tenim la capacitat de tirar la mirada enrere, en Culla se'n sabia molt. O sigui que en Culla, un gran estudiós de la República, de tots els anys de la República i després de la guerra, i de tant en tant aplicava les experiències viscudes del 31 al 36, les aplicava a la política del moment. O sigui, hi feia una traslació i deia, això no és tan diferent, no us ho creieu que aquí hi ha hagut una evolució brutal que ha fet canviar-ho tot? No, perquè això i això i això es corresponen perfectament amb el que passava al moment.
La història repeteix, no diuen?
Exactament, i és curta la memòria. I és curta la memòria. Ja m'agradaria que la memòria fes més llarga.
Bueno, jo crec que la política, com tot, la fan persones, no? I aquí hi havia una mica aquest dol potser no resol de com va deixar el govern, no? I llavors a vegades no et filtres i una mica com parlàvem un dia, no és el mateix venir i parlar amb la teva opinió, no? Aquí venim a parlar nosaltres sols, per nosaltres sols, diríem, que quan saps que parles i tens darrere, no? un col·lectiu, no? En aquest cas no pot obviar el Puigneró que és de Junts per Catalunya, i que quan parla ell no sentim només la veu del Puigneró, sinó que sentim sentim un partit polític a darrere, no? Llavors s'ha de vigilar, i si et toca mossegar-te la llengua perquè tens un càrrec públic, doncs te la mossegues i no pots dir allò que penses, no? M'agrada molt el que diu l'Albert, no? Això de l'Eduard, això de que els pactes, no? S'ha arribat a un pacte per qui estava al capdavant i qui estava pactant, això està clar. Segur. Però que aquesta hibridació allà d'Esquerra Junts manant, ja s'ha vist que no? S'ha vist el govern i s'ha de posar moltes ganes tothom perquè això no? pugui tirar endavant, no? I ja sap, venim d'un tripartit que va ser rexinar moltíssim, no? I que jo crec que tensiona molt els votants, no? Tu votes un partit, pacta amb un altre i dius perdona, no? Digue-m'ho abans que faràs això, perquè si no potser no m'ho hauria pensat, no? Ho parlo com a ciutadana normal, i corrent, i que en tot aquest tema del forat econòmic, no? Anem sentint com coses, però ni uns ni els altres, ni els que han marxat, bueno, ni els que han entrat, han dit, mira, això exactament, o algú de fora, no?
Però és que el forat econòmic, el problema és que no l'han pogut quantificar realment.
Ara, això.
Perquè, com a mínim, els mitjans de comunicació portem demanant, des de no sé quan, els números, ni que sigui de l'aprovació inicial del pressupost que ja s'ha fet, i no els tenim. Evidentment, el forat el sabrem definitivament quan tinguem el tancament, o sigui, la liquidació del pressupost actual, sabent que ja l'any anterior van fer dèficit. Però és que una de les mancances que estem trobant sistemàticament, i aprofite per a dir-ho, perquè no, els periodistes, quan estem demanant informació, és que no se'n respon. Per tant, algunes d'aquestes coses queden en declaracions polítiques d'un contra l'altre, i ja no estem, de vegades que no estem ja ni demanant la declaració política de quina és la decisió política com a conseqüència d'allò que ha passat, sinó estem demanant esclariments de la qüestió tècnica, de si el número és tal o és tal, de si la mirada s'aixeca a les cautelars o presenteu un recurs del tema provisional, de quan arriben les càmeres per al tema de l'anella verda.
Informació objectiva, no? Digue'm, no? Això.
Una qüestió de tràmit, que te ho ha de respondre, de fet, un tècnic, perquè el polític igual no ho acaba ni de saber, no? Ho han de consultar a serveis jurídics, a qui siga. I no estem rebent resposta d'això. Entonces, clar, a mi, jo al·lucina, perquè, clar, llavors passa això, no? Un fa una declaració, l'altre fa l'altra, la ciutadania té la sensació de que passen coses, però no tenim allò tangible.
Mira, parlant del forat, el dimarts va haver-hi la roda de premsa dels comuns en què van dir que el forat creixeria fins a 40 milions d'euros, no? Sí que és cert que el Carles Bulgaroles, a l'entrevista que li vam fer aquí, ja va dir que els 25 milions que van anunciar el que veien al setembre, amb el qual s'estancaria el 23, creixerien perquè volien avançar despeses del 24 al 23 perquè el 24 quedés amb números verds, no? Per tant, que ja hi havia això. Llavors, a la tertúlia de polítics d'ahir, hi havia el Carles Bulgaroles i li vaig preguntar és cert això dels 40 milions? I em va dir, no sé d'on han tret aquesta xifra. Sí que va dir que seria més gran de 25, però no ho va dir, i que ho sabríem al març, que és quan es tancarà la liquidació del 23. Mm. Doncs, bueno, doncs aquí estarem.
Estem així,
tota l'aire.
Estem així constantment, no? I sobre el tema aquest, incidint un poc en Esquerra, jo crec que Esquerra haurà de fer-se un plantejament no només de què fa en quant al govern, sinó en quant a quina és la imatge pública que està donant. És a dir, fins a on? Fins a on hi ha la seva pròpia militància i quin és el rèdit electoral que traurà després d'això? Perquè a hores d'ara jo crec que tenim la sensació, o quan parlen gent, que la majoria de gent ubica Junts en el govern i que Esquerra com a molt és una mena d'apèndix si és que saben que està en el govern. Clar, matar políticament a Mireia Ingla i que desaparega i ara estiga de tertuliana fent algun tuit però poca cosa més, i renunciar a algunes coses del mandat anterior, entenc que és indispensable per a poder permetre un pacte, però que a més el teu soci de govern vagi tirant coses encara, em sembla espectacular. I que davant d'això, de moment ja hem tingut un comunicat molt mesurat. Bueno, no sé, ells sabran ben bé el rèdit polític i el sentit d'aguantar el pacte quan està passant tot això. Entenc que no estan fent-ho de gratis, sinó que gràcies a estar ells en el govern estan aguantant algunes coses que consideraran indispensables, i així ho diuen ells. Però a hores d'ara no crec que la ciutadania tingui aquesta sensació. I la comunicació també és molt important per a la percepció de la ciutadania.
I entenc que la no decisió de la mirada, no ho sé, com que sabem que no pensen igual en aquest tema, potser va una mica que Esquerra potser està aguantant una mica la seva opinió per no perdre una altra batalla, bueno, no? Però ara, no ho sabem tampoc.
Ara tenim una sort, que és que fins que el Superior de Justícia no es pronuncia sobre l'acceptació o no a tràmit del recurs de l'ADENC, les cautelars formalment estan allà esperant de què passa en quant a...
L'Ajuntament podia demanar la retirada de les cautelars.
Pot,
no?
Demanar,
no és que l'acceptin,
pot demanar una execució provisional de la sentència, això. Que segons l'article diu que si la mesura no és reversible no es pot acceptar a tràmit. Jo dubte que l'acció de començar un trasplantament i començar una escola sigui reversible, però bueno, clar, això ho ha de dir el tribunal. Tampoc ha dit el govern si ho presenta o no, per tant estem
no, per això et dic
tot
que...
estan com en stand-by, no?
Bueno, et disculpo que ja has ajustat massa, que tenies una reunió a les 10.
Van a renyar massa.
Vinga, moltes gràcies, Jordi. Doncs res, acabem. No sé si volies fer alguna cosa més, Eduard, d'aquest tema.
No, jo d'aquest tema sempre he pensat el mateix, que forma part d'aquell tipus de comportament de segons quins polítics que jo no puc entendre mai, i que des de qualsevol posició d'empresarial o de casa n'hi ha prou. Si tu ingresses 10 i gastes 8, en sobren 2. Però si deixes d'ingressar aquests 10 i ingresses 5 i continues gastant 8, comences a deure 3. I és així de senzill. I aquí, en un moment determinat, resulta que ve la nova llei de plusvàlua, es produeix el problema que es produeix, deixa d'haver els ingressos i automàticament s'augmenta la despesa. Bé, escolta'm, doncs fantàstic, què farem?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots tres. Ara a l'estudi només esteu l'Eva i l'Eduard, el Jordi, com dèiem, ha hagut de marxar, que tenia una reunió just a les 10, però moltes gràcies a tots tres per venir avui aquest dijous fins a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat, l'estudi Ramon Barnils. I els oients, recordeu, ja ho sabeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM, i també a cugat.cat, a Tertúlia Ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.
Bon dia.